L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Mati Segura, psicòloga, benvinguda. Gràcies.
Hola, què
per ser
tal?
Nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Què pensa la Mati quan a consulta algú li diu no m'integro als grups?
És que, de fet, si vaig a escriure un article sobre aquest tema va ser perquè va donar la casualitat que en aquella setmana era com la queixa recurrent, no? de gent que se sent sola i diu sí, vaig a treballar, però tinc amics, faig coses, però no acabo de sentir-me aquesta part del grup, no? Després comences a mirar i te'n dones compte que això no és que els hi passi a algunes persones, és que ens passa a totes les persones en algun moment de la nostra vida. I d'alguna manera el que volia dir és que això no és patològic, que no passa res, no? I que en algun moment de la nostra vida, doncs sigui perquè ens han canviat les nostres condicions, sigui perquè estem a una feina, a un club social, i ens han canviat les persones, sigui pel que sigui, hi ha moments en què no ens acabem d'integrar, no? I llavors això ens provoca aquest sentiment, no sé si de dir de solitud, però que a vegades veus més que és com la pressió social, no? Tots tenim que estar en un grup, tots som éssers socials, hem d'estar amb amics, hem de fer coses, i llavors veus molta pressió per fer coses, tranquil·litza't, no? Ja trobaràs el teu grup, però d'alguna manera volia reflectir això, de dir no t'està passant res, hi ha moments en la vida que no t'acabes de sentir integrat.
Val, o sigui, això en primer lloc doncs és un missatge que provoca alleujament, no? Per la persona. Sí, no és, no pateixis, diu, no n'has de fer un problema, Mati.
Exacte,
diu,
o sigui, d'alguna manera ja això ho dic, no? Si heu vist com ho puc viure com un problema o com una situació. Si ho visc com una situació, doncs bé, potser tindré la paciència, esperaré el temps i no m'aniré corrents amb el què haig de fer, que això acaba provocant molt d'estrès, no? I a vegades la persona té més pressa en integrar-se que em perdre una mica de temps esperant de dir, mira, què m'agrada a mi, no? O sigui, em vull integrar a qualsevol grup o és que potser estic buscant un tipus de grup, no?
Avui a l'Ofici de Viure no m'integro als grups a partir d'un article de la Mati Segura i del que ha sentit a la consulta, però també juntament amb ella les psicòlogues Paula Folch i Marc Muro. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gaspar. Hola, Gaspar.
Diu la Mati, vas a llocs, fas coses, no ets un ésser insociable que es queda tancat a casa per no veure ningú, però tot i que no ets una persona que tingui mala relació amb els altres, llevat de les converses que tenen a veure amb algun motiu en concret, com poden ser les converses de la feina, tampoc no aconsegueixes anar més enllà de les trobades i converses superficials. Us sona això? I la Mati respon, doncs sí, li passa a molta gent, de vegades toca, tal com ens ha dit ara mateix, no té res de patològic, no deixis que ningú et faci creure que ets una espècie de bitxo estrany, són èpoques de la vida, èpoques potser més llargues del que voldríem, però èpoques. I les èpoques, per definició, passen.
Antonio Porquia. Estar en companyia no és estar amb algú, sinó estar en algú.
Soc Anna Romeu, psicòloga i autora del llibre Soc sensible. Les persones amb alta sensibilitat poden tenir dificultats per integrar-se, per sentir-se còmodes i integrades dins dels grups, especialment els grups grans i els grups que no els són massa familiars. Hi ha una doble lectura d'aquesta dificultat. Per una banda, és un tema d'estimulació sensorial. Els grups solen ser conformats per moltes persones que parlen alhora o que poden tenir diferents converses que estan fluint en el mateix moment, tota aquesta informació sensorial que arriba a la persona amb alta sensibilitat, en forma de soroll, en forma de moltes presències, en forma de massa estímuls interessants que arriben en el mateix moment, doncs pot atabalar una miqueta la persona amb alta sensibilitat. Per altra banda, això també la fa perdre una mica de concentració, perquè tanta estimulació alhora és difícil de gestionar. Ja és difícil per tothom, doncs per una persona que ho processa encara amb més intensitat, doncs ho és una miqueta més. I finalment, doncs, hi ha la vessant també emocional. Un se sap diferent, se sap més intens, se sap més profund. Les persones amb alta sensibilitat acostumen a tenir dificultats per gestionar bé les converses massa, per exemple, massa fundades en l'humor o sense massa profunditat, i llavors es poden sentir incòmodes. Aquesta mateixa incomoditat també les fa perdre concentració, les fa perdre connexió amb la resta de persones que l'envolten. I tot plegat, alhora, fa que la integració i la comoditat dins d'un grup pugui ser una dificultat per a una persona amb alta sensibilitat.
Era el punt de vista des de les persones altament sensibles, des d'aquest tret de personalitat, que també en la línia del que comentava la Mati Segura no és una patologia ni és un trastorn, sinó estem parlant d'un tret. Doncs ella relacionava aquesta falta d'integració als grups amb el tret de personalitat PAS, persones altament sensibles. I també i la Mar Moró i la Paula Folk volien començar parlant de les persones que no només una època de la seva vida s'hi senten alienes als grups o els costa integrar-se en grups, sinó potser tota la vida, no? Que és una dinàmica, Marc, que s'ha anat repetint.
Sí, també a consulta trobem un altre perfil de persones que venen demanant ajuda perquè s'ho passen malament amb la sensació de no encaixar, t'ho diuen així, no encaixo, no? I ha sigut una experiència per ells com des de sempre, des de ben petits, no? Tu rastreges i dius, ja de petit a l'escola em costava, especialment a l'adolescència, on certament, no?, el grup agafa, i lo social, un pes molt important, i si ja t'ha costat aquesta dimensió, doncs aquí tens vivències difícils, no? A vegades emocionals, a vegades certament de que passen coses d'un cert rebuig. Llavors, la persona ve amb una sensació de tenir que hi ha alguna cosa que no funciona amb ella, no? O que no ha sabut fer bé, o que hi ha alguna cosa amb mi, no?, que no funciona. I a vegades, acompanyant-les, veus que no és tan així. Són persones amb una estructura de caràcter, tots tenim, no?, que és la base de la personalitat, que són més introvertides, que vol dir que se senten més còmodes en un món, relacions més d'intimitat, de més profunditat, tant amb ells mateixos com amb els altres, que poden estar bé amb grups, però amb un número, no?, que permeti aquesta intimitat, sí, de 2, 3, 4 persones, no?, i allà es poden manegar bé i de manera segura i molt a gust. Sí? Són persones més introvertides, on el seu element, per exemple, un altre mapa de caràcter, no?, que explicaria bé això, no?, com aquest tipus de funcionament, l'enneagrama, divideix en subtipus, no?, els caràcters, i un és el caràcter intimitat, i precisament són els que el seu element natural és aquest, on ells es senten a gust i... Hi ha un altre tipus de caràcters que són els socials, i uns altres que es diuen de seguretat, no? El social és justament l'altre extrem en quant a relacions socials. Ells agafen molta energia i se senten com molt còmodes en un entorn molt social. No és ni millor ni pitjor, som diferents. El que passa que amb la nostra societat, ja de ben petits, el valor de lo social, també per un tema cultural llatí, no?, se li dona un valor com molt important. En altres cultures, si fóssim japonesos o xinesos, un nen, no?, que fos autònom, disciplinat, seria molt valorat. I lo social, bueno, és important, però fins a cert punt. Llavors, com hi ha aquesta associació, les persones que tenen un caràcter més introvertit, més intimitat, es poden sentir que no encaixen, val? Perquè, a part, una miqueta és això, no? Com els, se'ls demana des de petits que funcionin igual que els altres, i som diferents. Tranquil·litza molt quan tu els dones un mapa de dir, mira, on et posaries entre les intimitats, social, seguretat, i quan les defineixes fan...
Sí, es treuen un pes de sobre.
Sí, no hi ha res dolent en mi, sinó que tots funcionem doncs, amb una sensibilitat i dintre d'uns elements naturals doncs, de manera més a gust.
Sí, està d'acord la Paula Folk amb tot el que s'ha dit fins ara?
Totalment, és que són paraules que exactament jo també m'ho trobo en consulta a persones que també formo, que és que hi ha alguna cosa malament en mi, hi ha alguna cosa en mi que no està bé i sento que no encaixo i... Són persones que el que observo és que tenen una sensibilitat al rebuig molt gran. Són molt sensibles i molt perceptives, són molt observadores i qualsevol indici, algun gest, alguna mirada, alguna paraula, de seguida ho personalitzen com que aquella persona ho està fent perquè algú ho he fet jo o alguna cosa tinc a veure, no?, amb mi. I és curiós perquè sí que és cert que... tenen un perfil més introvertit en quant a una necessitat... No vol dir que no siguin socials, que no els agradi estar amb gent, inclús. Poden ser persones que de sobte apareixen a un grup i també fer bromes i semblar que no tenen cap mena de problema. Però sí que hi ha com una mena de distància entre el meu món intern i el món extern, el que mostro i qui sóc amb mi, i de sobte em veig com sensible, com molt pendent a què pensaran de mi, agradaré, que aquí també hi ha un altre tema, no? I constantment estan buscant una doble, no? Entre, per una banda, és que em reconec diferent, això també m'ho trobo, i no sóc igual, però per altra banda tinc una necessitat d'encaixar i de pertànyer. Llavors, clar, constantment estan enfocats absolutament cap a fora, com si la seva validació... depengués de quan agraden en funció del que perceben de les altres persones. Amb la qual cosa també hi ha un aprenentatge gran a fer aquí de que primer un mateix ha d'encaixar amb un mateix, això per suposat, i ha d'haver-hi un tema d'acceptació, que moltes vegades, com diu la Mar, venim d'una societat on s'etiqueta que la persona introvertida doncs, és pitjor, no? o té algun problema en comptes d'una persona doncs, més social. I no, són naturaleses i està bé les dues.
Molt interessant totes les aportacions que estem escoltant en aquest L'ofici de viure dedicat al fet de no tenir la sensació que un o una no s'integra prou als grups, amb les psicòlogues Mati Segura, Mar Muro i Paula Folk, i amb un matís important que s'ha fet. Estem parlant de persones que probablement formen part de grups, que formen part de molts grups. Una cosa és formar-ne part i l'altra és, com si diguéssim, fer pinya, sentir-se fent pinya amb aquell grup. Diu la Mati Segura, desenganyem-nos, perquè avui tots els grups comencen i acaben, Mati, amb el WhatsApp. Diu, hauràs de llegir tots aquells comentaris són el que va de líder i que segueix les instruccions que ha après al curset de coaching, t'omplirà la pantalla del mòbil amb grans paràgrafs que pretenen ser motivadors, com sou els millors companys, quina alegria tan immensa m'heu fet sentir, no tinc paraules per expressar tot el que he sentit avui, quina gran sort formar part d'aquest grup de persones meravelloses, no sé com agrair-vos el que avui hem fet entre tots, junts formem un gran equip. I després, dius, Mati, la pantalla s'omplirà d'emoticones, picant de mans o caretes amb cors. Però tu, dius, Mati, no acabes de veure, és a dir, la persona que no se sent exactament formant part al 100% d'aquell grup, diu, tu no acabes de veure tanta felicitat per cap lloc, no? La persona és com si no sentís tanta felicitat.
Sí, és que això passa, a veure, això forma part de la dinàmica de grups, no? Quan un grup es forma, tot és meravellós, tot és autèntic. A veure, quan he posat aquí el curset de coach, quedi clar que hi ha coach que sou molt bons, no?
Però sí, la Paula...
No, en general.
No, però entenc el
no,
que vols
no,
dir.
No, però que és una professió que, clar, que veus que una persona fa un curset de cap de setmana
sí,
i llavors té com una sensació de líder que la pantalla del WhatsApp li dona com molta seguretat, no? I llavors qualsevol cosa que es faci és fantàstica, és la millor del món i ara hi ha molta tendència. Si en aquest moment estàs passant doncs perquè aquest grup que s'ha format a la feina, doncs a lo millor...
O que t'hi han afegit i tu tampoc...
O que que t'hi han afegit i resulta que són una gent que ara estan fent determinat projecte que per ells és superinnovador, però tu ja estàs farta de projectes, doncs no sentiràs tota aquesta alegria i et sentiràs molt apartada, no? I clar, vull dir, sempre hi ha la sensació aquesta ara de... Tot és fantàstic, tot és meravellós. Bueno, doncs potser és una cosa que senzillament ens ha sortit bé, com ens surten totes les coses, no? Imagina't aquí cada programa que estiguessin dient aquest programa ha estat el millor de tot, és fantàstic, sort que m'has convidat. Perquè, bueno,
un estrès,
sí. Doncs segurament hi haurà algú que dirà, ostres, doncs jo el veig normal, jo veig un programa bo, com tots, però i tens aquesta sensació de no acabar-te d'integrar.
Clar,
no?
I aleshores sents com una distància.
Poses un distanciament i de fet els grups de WhatsApp ho fomenten molt, això, no? Sempre hi ha un que sembla que s'agafi el paper de motivar a tothom i de dir frases i hi ha persones que senten que això no va amb mi, no?
Llavors la persona, ara que ens estigui escoltant i que estigui d'acord amb les teves paraules, que se senti així... Mati, tu què li diries? El que comentaves abans, que no passa res, que no em faci un problema.
És que, a veure, és veritat, eh? O sigui, el que han dit la Mari i la Paula, estàs totalment d'acord. Això també, aviam, també pot ser après. Anem a veure que, clar, el que trobes amb aquestes persones és que, fixa't, que estem parlant de característiques de persones, si això és patològic o no. Aleshores, fan molta autoobservació. Què faig jo, què dic jo, no sé què dir, i en comptes d'estar pensant de què s'està dient en el grup, perquè, clar, potser no encaixo, però és que esteu parlant de futbol i a mi no m'agrada el futbol, no? O sigui, clar, llavors, quan perds una mica aquesta por, clar, comences a mirar el que a mi m'interessa. No? O sigui, no vull encaixar en un grup perquè haig d'encaixar en un grup, sinó el que a mi m'interessa. Llavors deixes de fer aquesta autoobservació cap a tu mateix i acabaràs trobant el grup que a tu t'agrada i et sentiràs integrat.
Perquè potser hi hauria una prèvia aquí, que és que hi faig jo en un grup de futbol, no? O sigui, és a dir, que potser he de marxar del grup, no? D'això també.
Sí, clar, el que a vegades no és tan fàcil, no? Si és un grup de feina, però clar, el grup de feina, els grups... fan subgrups. I en el grup de feina resulta que tinc la mala sort que vaig espetegar amb un grup que a tots els agrada el futbol, menys a mi. Doncs clar, la part de la feina molt bé, però la part social, jo no diré res, m'acabaran no dient res i acabaré sentint-me que no encaixo. Clar, si tinc la mala sort que estic passant per una època que això em passa a la feina, em passa amb el grup d'amics, començo a pensar que sóc una persona una mica estranya d'aquí, que sí que és veritat que és una característica, però que pot ser una característica molt apresa, no? Des de petits no m'he integrat i sempre he estat molt més pendent de com fer-ho, què dir. Per exemple, una demanda que et fan molt és que no sé què dir, és que no sé que diu, bueno, pues potser pots estar callat, no? No, estan com molt pendents de què fer, què agradar, molt més que de veure quina és l'essència del grup, perquè potser estan en el grup que ells no els hi diu res, no? I quan deixen de fer autoobservació i comencen a ampliar la ment, comencen a buscar altres coses que dius, bueno, potser això m'agrada, i a vegades serà coses de més poques persones, no?
Sí, Paula?
Sí, i estan tan acostumats a pensar-se des del defecte que perden de vista aquelles qualitats que són precioses, de, per exemple, l'observació, la bondat. També són persones molt sensibles, que tenen una empatia i que poden de seguida connectar emocionalment amb les altres persones perquè perceben dolor, tristesa, ràbia, alegria, por. Són persones que també són... algunes molt confiables perquè necessiten i saben la importància de generar vincles segurs. Aleshores, és que és una meravella realment perquè a les persones que després són més extrovertides donen molt l'equilibri. Realment donen com aquell espai de calma i de tranquil·litat, de aquí és un lloc segur on puc estar. I jo, escoltant-te, Mati, pensava és que que meravellós que les persones siguem diferents i que cada persona i en cada grup pugui haver-hi una mica de cada i que realment les qualitats i les competències serveixin...
Hi ha d'haver una mica de cada.
Total, per unir-nos i per veure com entre uns i els altres ens podem ajudar.
El que, clar, també es té que tenir clar l'objecte del grup, no? sigui, per què estem junts nosaltres? Perquè tenim la mateixa feina, perquè compartim aficions, i clar...
Clar, sí. Això és un altre tema, no?, de que moltes persones que realment tenen aquesta por a no encaixar, quan ja han sentit que encaixen a un grup, sí, se senten còmodes, i d'aquí ja doncs prefereixo no moure'm perquè és un terreny que conec i almenys prefereixo allò conegut, que no pas a fer el treball intern de què m'agrada a mi, què no m'agrada a mi, amb què estic d'acord, perquè això suposaria ensenyar-se i mostrar-se, amb la qual cosa la possibilitat de rebuig seria més alta. I aquí el camí és que justament vinc d'una consulta que ha estat precisament d'això, quina casualitat.
Deu ser, no, és que deu ser l'època.
No, és que sí,
sí, és que
ho treballo moltíssim, això. I venia de dir, ostres, és que tu no estàs encaixant amb el que a tu t'agrada, perquè no... Diu, ostres, és que... Jo li he fet una pregunta, dic, però tu saps qui ets, no? Dius, mostrar-me, però tu realment et coneixes, saps què t'agrada, que no? Diu, ostres, és que clar, mai m'ho he preguntat perquè estic tan pendent de construir-me a través dels altres.
Sí, molta observació a través dels altres, sí, més que a on vull estar jo,
què,
no?
I el que trobo és que hi ha un camí d'acceptació important i també de gestió de l'emoció vergonya, que això no es té molt en compte, i es treballa a vegades sempre des de la por al rebuig, però la por al rebuig no deixa de ser un pensament d'autodefecte, i això va vinculat al judici. I l'emoció que forma part d'aquest defecte judici és la vergonya. Llavors, si s'aprèn a sentir-la i a tenir decisió envers d'ella, la persona experimenta molta més seguretat. És interessant.
Estem dient moltes coses en aquest L'ofici de viure dedicat als grups, al fet de no integrar-se als grups, perquè d'alguna manera busquem, creieu que buscar un grup on integrar-nos és per instint? O sigui, que tant sí com no ho busquem? Sí.
Per instint, sí. Evidentment que la cultura ho configura moltíssim, no? Abans la Mar ho explicava. Hi ha cultures que fomentaran d'altres valors i tenim una cultura que fomenta molt el grup. Però a l'escola, el nen que no li agrada estar en grups, es comença la gent a patir. D'alguna manera potser no t'ho diran directament, però tu percebràs què em passa a mi, no? O sigui, com és que jo a l'hora del pati prefereixo estar en un racó llegint un llibre i això no té per què ser una gran desgràcia, no? Però clar, comencem a dir que aquesta persona té un problema. Llavors focalitzen tot cap a jo no m'integro, què tinc jo, com fer-ho, com tot el que dic, perquè també hi ha aquí una diferència que penso que s'ha de tenir molt present en el grup, que confonem a la persona extrovertida amb la persona que xerra molt. Val? Hi ha persones que xerren molt, però els hi costa parlar de si mateixes. Aleshores, els del costat no tindran ni de lluny la sensació de que no estan integrats, perquè el veuen fent broma, el veuen fent acudits, i ells et diuen no. No estic integrat.
Mar.
Sí. A veure, penso que estem parlant, no, de lo que ens activa a tots i les persones amb un cert caràcter, no, més introvertit o més de relacions més properes, on necessitem sentir la connexió per sentir-nos segurs. Que amb un grup gran la connexió no es dona i és molt més complicada, no? Mira, Gaspar, ara que et tenim aquí.
Mira,
de casualitat. Sí, però amb un gran grup, a no ser que hi hagi un líder que cuidi molt justament crear un ambient, no? Estic parlant de grups numèrics, no? Per exemple, els retirs, tu cuides molt, no sé si de manera conscient o no, però com que es crea una connexió entre tots, no? Com de partir-se al grup, molt cuidadosa. No? Jo posaria la paraula que afavoreixes la connexió, que és el que amb un gran grup no sol passar. Aquesta manca de connexió més de tu a tu fa que algunes persones, que quan, insisteixo, aquest és el seu element natural, si no hi són, els hi activen moltes inseguretats, que és el que estem parlant. No? Mm. I quan un està insegur, amb por de no agradar, o a vegades és una sensació física, que quan estem tots amb por s'activa l'alerta i l'antena comença a rastrejar no tot lo positiu, sinó tot allò, el que deia la Paula, no? La mirada que a mi em sembla, perquè estem en modo alerta a nivell neurològic. Sí? Una de les coses que jo crec que ajuda és també tenim molt, molt en compte que està la diversitat, no? La Mati deia, pues, com una escola, un nen que li van un altre tipus d'activitats que en principi en aquella etapa es donen més, per exemple, els nens són molt físics, no? Però hi ha, no, hi ha nens que no són molt físics i que inclús això et pot violentar, no? O, doncs, que el respecte a que puguem estar amb dinàmiques diferents, que ens agradin coses diferents, fins i tot numèricament, això jo crec que trauria molt els problemes que porten, no?, a identificar-nos com que tenim un problema de no ser socials. Perquè amb la pregunta que tu feies, tots tenim o no la necessitat d'estar en un grup, doncs no de la mateixa manera. Sí que hi ha una necessitat humana, que és la social, d'estar en relació, però no de la mateixa manera.
I la seguretat.
I la seguretat, sí? Llavors, per estar bé en relació ha de ser un entorn que et creï seguretat. Per algunes persones, per només lo numèric, i sortia el tema de les persones altament sensibles, és una dificultat. Hi ha masses estímuls perquè ells puguin sentir-se segurs. L'altre dia, a consulta, una noia maquíssima de 21 anys, no?, em deia, vaig descobrint que sóc la persona, com ho deia, d'una manera com maca, no?, més socials amb entorns de tímidos pequeñitos, no? Diu, jo fins a 3-4 és que ho necessito. No sóc una persona. Dic, i m'ho he pogut pensar anys quan era més jove. No, jo necessito. Té la vessant social com moltes persones. Però dintre d'un entorn on ella està a gust, hi ha aquesta connexió, hi han coses en comú, i altres persones necessitaran o podran estar amb lo social en altres contextos.
Lord Byron. Només surto per renovar la necessitat d'estar sol.
Estem rient de l'aforisme de Lord Byron, eh?
Sí.
A tu et va agradar?
A mi em va encantar, em va fer riure.
Sí, és que no hem parlat de la necessitat de la soledat, eh?
Sí, total. Aquí riurem els que ens passa una mica, eh? Jo crec que els que no diran...
No, això no l'han entès, no?
Els socials així de grups grans diuen... Com,
I amb el pas del temps també va canviant. No, vosaltres no heu vist una diferència.
Del... Sí, potser...
I a més també hi ha un tema important, eh? Que a més estàs connectat amb la teva pròpia vulnerabilitat i estàs acostumat a tenir converses enriquidores, profundes. Cada vegada vas valorant més uns entorns segurs.
O sigui, segons quins grups et fan mandra.
Sí. Exactament.
També és veritat que, a veure, que hi ha persones que quan et transmeten aquesta sensació, o sigui, no t'estan parlant ni de grups petits ni de grans, t'estan parlant del lloc. O sigui, a veure, d'acord que és una percepció que podem tenir i després...
I en perfils.
Exacte, i després quan ho vas treballant i ho vas posant sobre la taula te'n dones compte que no, que és fixa't que aquí, no? Però que quan tenen aquesta percepció, no, és que no... res, fan un curs... Ja tant pot ser el curs de cuina com de tai chi, no? No arriben mai a connectar, no? Això ha vingut perquè la Mar posava aquesta funció d'integrar, no? Hi ha vegades que sí, que la persona que sigui el Gaspar que sigui, voldrà integrar. Però quan anem a un grup hem de tenir en compte una cosa, que jo no li faig falta al grup. Jo potser vaig a un grup que ja està fet. Jo no li faig ni punyetera falta. Aleshores, necessitem aquest temps de tranquil·la, ja aniràs integrant, no? No passa res, però com, clar, ells ja tenen unes dinàmiques, ja funcionen sense mi. I això a vegades les persones no ho tenen massa en compte quan van a qualsevol lloc, no? Com que el missatge de tothom quan et sents sol és apunta't a fer coses, apunta't al gimnàs, apunta't a francès, apunta't a anglès, apunta't a tai chi, doncs clar, van fent moltes coses, però sempre des del fer coses, mai des d'aquesta mirada de, bueno, a mi què m'agrada, m'està agradant això, què necessito? I si no connectes una mica amb aquesta de dir no passa res perquè durant un temps més llarg del que tu voldries no tinguis aquesta connexió, no passa absolutament res. No ho visquis com por, no ho visquis com
llavors
una cosa perillosa.
Llavors hauríem d'haver titulat el programa "No m'integro als grups i no passa res".
Sí. Que passa, hi ha persones, no?, que se'ls activen les emocions. Mm. Llavors també validar, no?, de que és normal que tu et sentis insegur, que tinguis... També estem en una...
Per jo crec... és que és indispensable.
És fàcil dir i no passa res, no? Però sí passa. Sí passa per la persona, no? I jo penso que una de les coses que ajuda és validar l'emoció i que puguin conviure, com deia la Paula, amb ella, no? Sostenir-la, la timidesa, la vergonya, les inseguretats, sí? I, perquè és diferent que acompanyem dient, bueno, tu ves com si no, no? O, bueno, agafa-la, sostén-la, la treballem, però no et demanis no sentir-la. Sí, això és, també és un pas important.
Aquest,
no?
És, per mi, és importantíssim, el fet de que moltes persones el que volen és evitar sentir la incomoditat de l'emoció que sigui que estan sentint.
I per evitar sentir el que fan.
Passa al
contrari. Però per evitar sentir fan moltes coses, fan coses.
Llavors passa per donar eines i recursos i que la persona es pugui potenciar emocionalment, que es pugui autorregular, i això passa per potenciar capacitat de decisió de la part mental i la part emocional.
També hem de transmetre una mica la por, perquè, a veure, no tenim models de soledat positiva. O sigui, el missatge de la soledat sempre és en negatiu, sempre és et quedaràs sola, si segueixes amb aquest caràcter no trobaràs a ningú, quan una persona perd la parella és m'he quedat sola, o sigui, sempre el missatge de soledat sempre és molt negatiu. Clar, aleshores és normal que la persona se senti amb aquesta por, no? Perquè... Clar, d'alguna manera, des de petits hem dit soledat dolent. Tampoc poques persones, no?, ens parem i pensem, bueno, realment és tan dolenta la soledat?
Clar, també depèn de l'avantatge que la persona obté o de la búsqueda en aquesta soledat. Per exemple, persones que costa encaixar, que els costa encaixar en grups, segurament es recarregaran energèticament, o sigui, emocionalment, de la seva pròpia soledat. I està
total.
Bé. Ara, sí. La soledat no escollida, on realment és un refugi i una... habitació d'evitar connectar amb alguna emoció o alguna dificultat que estan tenint, llavors recorren a la soledat com una limitació, com una protecció, no?
No, però una bona cosa és la persona que per por recorre a la soledat per dir, m'heu fet mal, a mi no em torneu a fer mal, em quedo aquí, no? I l'altra cosa és la persona que vol fugir com sigui d'aquesta soledat, no? Perquè veus que realment l'important és trobar un grup i trobar aquest grup, a lo millor no el troba perquè senzillament no s'ha parat a pensar què és el que m'agrada a mi. O sigui, està focalitzant, avui està en un grup, no està focalitzant en què em fa falta a mi, a on em sentiria jo a gust, no? L'altra cosa... Sí, una persona que no és que es quedi sola, és que se sent sola malgrat fer moltes coses.
Perquè i part d'això, no? Perquè estar en societat és aquest combo per estar a gust entre tenir en compte el grup, no? I el que mou el grup, que té una dinàmica, i els grups es configuren al voltant de coses que tenim en comú. Sí? I a l'equilibri amb la meva singularitat.
Total.
I bueno, i de fet a l'ordre hauria de ser al contrari, no? Des del que jo sóc, la meva autenticitat, el que a mi em mou, em fa singular, m'omple, sí?
Exacte.
Buscar entorns més grans o més petits on pugui trobar persones i relacions amb aquestes coses en comú.
I aquí hi ha també un camí favorable per persones que tenen tendència a una introversió, que és que tenen un món intern molt ric. I, per tant, poden arribar a tenir una intimitat molt bonica amb ella mateixa i canviant el foc, no?, de no buscar tant en un inici la intimitat des de cap a fora, sinó primer cultivo una intimitat interna, em conec, descobreixo què m'agrada, què no, em valido, sobretot, importantíssim, veig que és algo a acceptar, que no hi ha res de dolent, aleshores ja puc començar a posar la mirada en què puc fer per anar a buscar allò que sóc, no? Si m'agrada la bondat, per exemple, o quan em ve una persona que jo d'entrada ja li veig certa familiaritat, bondat, jo m'obro, doncs això és el qui tu ets, doncs vinga, anem a mostrar-ho, anem a ensenyar-ho, perquè d'aquesta manera també serà molt més fàcil que trobis i que connectis amb persones que tinguin aquest tret diferencial.
Suposo que has donat aquí amb la clau, no? Deixar de focalitzar en què haig de fer, sinó em coneixo jo... què és el que jo vull, i després deixo d'estar, si s'ha de treballar primer la part emocional, deixo d'estar pendent de, ai, què dic, ai, què toca dir, ai, si parla aquell, ja estic, i connecto amb la verdadera essència del grup, sigui un grup de meditació o sigui un grup de...
Futbol, com deia.
De batxaca, no? però que sí que el fet de que poder... és que de deixar de fer coses, perquè, clar, la demanda moltes vegades és fins i tot una mica angoixant de digue'm què haig de fer, digue'm què faig malament, digue'm què tinc que dir, i què dic, i vaig, no, vull dir, no, has de ser tu mateix, i per ser jo mateix necessito conèixer.
Hi ha persones que sí, però no, que tenen dificultats a nivell d'habilitats socials, però això seria una altra cosa.
Sí, exacte,
no? Estem parlant socials, que saben relacionar-se bé, però és amb l'amic grup que ens pot costar més, no? Mm-hmm. Perquè sí que hi ha persones que amb dificultats de relació que poden aprendre.
Perquè, exacte, aquest missatge també el podem llançar per les persones que ens estiguin escoltant, sí, i que creguin que sí que tenen, o elles o algú o conegut, problemes d'habilitats socials que es treballen.
Sí, que sí, ja les entrenem.
I tant.
Sí.
Pel que fa, si em permets la broma, Mati, els grups de meditació tenen l'avantatge que has de parlar poc.
És molt bona aquesta.
Sí,
però
és clar,
ara
que
no
la persona
sé.
No ha estat tan pendent del que però, diu o deixa de dir perquè estan en silenci.
No t'hi has trobat, clar, potser no t'hi has trobat perquè si estàs meditant no mires. Però segur que hi ha alguna persona que estarà, ai, i si tanco els ulls, els tanco o no els tanco? Quedarà bé que els tanqui, quedarà bé que no els tanqui? I si em deixo una massa, que, segura que no focalitzarà. Sí. No? Que passa que, clar, sortosa més, els altres estem meditant i en aquell moment
sí,
doncs no veiem aquella
sí,
persona.
És molt habitual, que la persona es pregunti ella mateixa si ho està fent bé, si no ho està fent bé, és a dir, s'estressa.
Sí, s'estressa.
És que el gran grup té aquest efecte, jo crec que amb quasi tothom, no? És un efecte, entrem en un lloc que hi ha moltes persones, sí, i com estem una miqueta insegurs, que és un entorn, no?, pues on hi ha més estímuls, comença aquella cosa de la vergonya, i tenim la percepció de que ens mirarà tothom.
Una cosa que és
de les tècniques. Cosa que és al revés, perquè hi ha tanta gent, cadascú... Igual estem tots igual, pensant que ens estan mirant, no? Una de les tècniques que utilitzem a consulta per ajudar les persones que se'ls desperta molt aquesta sensació, no? Per exemple, recordo... anem a córrer en grup, però si vaig en grup no puc perquè crec que m'estan mirant les cames o que no sé què, no? Llavors, els hi posem una tasca d'observar les persones. O vaig a un concert on hi ha molta gent i ho passo molt malament. Vale, porta'm, vull que observis activament qui t'està mirant. És una informació que jo necessito. No els hi diem que és perquè estem treballant precisament trencar aquesta sensació irracional de que tothom t'està mirant, que moltes vegades s'activa. I quan tornen, et diuen, doncs ningú m'ha... Tothom estava ballant, fent el que podia. Sí?
És curiós, no? Perquè per una banda tenen por de que tothom està mirant i per l'altra tenen por de que tothom els ignora.
Absolutament, el que dèiem abans. Sí. Tant.
Perquè tu dius, Mati, clar, tens la sensació... que de vegades, amb segons quins grups, això és el que t'expliquen a tu a la consulta, tenen la sensació que no insisteixen perquè la persona vagi a aprendre alguna cosa amb ells quan sorgeix de manera improvisada.
Sí.
No es pot dir que ningú t'hagi fet o dit res, però tampoc sents que comptin amb tu especialment. Aquesta és una altra cosa.
Se senten ignorats, no? Per exemple, el que parlaven abans, el grup de feina o el grup d'una determinada activitat cultural, que estan allà, que van, que fan, però anem a aprendre alguna cosa, que vens, i ningú t'ho diu directament a tu. No? Clar, llavors és, ai, què passa? I tornen a entrar amb aquest pensament, no? De que probablement a lo millor és està ignorada perquè mai activament, pues jo també vingui. Però bueno, i després ja comencen a no dir, a tirar-se enrere,
Perquè també pot ser que pensin, i si el grup està en contra meva?
Sí, quan el grup, pues, probablement és el que dic, és que el grup no et necessiten a tu, per tant, no t'ho prenguis malament perquè t'ignori. Bueno, tinc una anècdota que em va venir una vegada una pacient I que ja havia sigut alumna meva, jo no la recordava, però em va dir, he vingut a tu perquè recordo, quan fèiem psicologia social, que vam estar un dia parlant de la dinàmica de grups. I em va servir molt perquè, si no, s'hagués acabat odiant a tots els meus companys de feina. No de...
Uau!
Sí, no de que... Clar, a veure, tens la sensació de que hi ha una persona pues, que és més líder que les altres i que en el seu voltant pues, tothom la mira, tothom li segueix la broma, tothom... I tu, aquesta persona, doncs, pel que sigui, no acabeu d'encaixar. No és que els altres tinguin res contra tu, és que senzillament pues, bueno, estàs allà, ni et veuen, no? Perquè, o sigui, i clar, i això, quan et passa a tu, és molt angoixant, i és una cosa que a la feina et diuen molt, no? De mira com són, mira que... No, vull dir, ja és... Amb aquesta persona, pel que sigui, no encaixes, i sí que encaixa amb els teus companys. Clar, els teus companys no tenen res contra tu, però tampoc tenen res contra l'altra persona. No? I ho perceben de mira com són, no? El grup, o sigui, el grup ja està fet.
També t'has trobat que amb la persona que té, entre cometes, aquest problema, que ja hem dit que no era un problema, doncs en aquell moment potser li fa la sensació que no aconsegueix un lloc de treball o està millor la feina o més oportunitats, degut també, no? Degut al mateix motiu.
Sí, perquè, clar, si focalitzes tant en tu, segur que comences a veure moltes coses i aquí ara no em promocionen i ara... Clar. I cada cop l'aniràs fent més grossa. Aviam, totes les obsessions tenen un punt de veritat, no? Vull dir, que
segur... És un titular, eh? Totes les obsessions tenen un punt de veritat. Sí.
Hi ha un risc amb tot això.
Exacte.
Que... acabem entrant a un cercle de preocupació que no depèn de nosaltres. Si estem pendents del que fan, diuen, no fan o deixen de fer els altres, deixem de connectar amb el nostre protagonisme, no? Amb la nostra influència, que és anem a buscar, volem connectar, què puc fer jo per connectar, volem integrar-nos, què estic fent jo per integrar-me? Perquè això, quan ho veiem al detall i comencem a observar tots els pensaments i totes les accions que fem des d'aquesta mirada de tinc un problema, perquè tal, perquè sóc no sé què, estem veient que ens estem allunyant absolutament del que realment volem, que és integrar-nos i connectar. I clar, si no hi ha una acció que propiciï la integració per part nostra, doncs evidentment tampoc podem demanar que els altres vinguin.
Veus, Mati, ara està parlant la coach.
No, clar, totalment. No, però això moltes vegades també, i ara... comença a parlar una mica la part psico, que quan som petits estem nosaltres, i segurament la mare en això ens podrà ampliar més, però clar, estem en un entorn de seguretat, els pares, no? Segons l'estil de vida també parental, si estan més fan dinars amb amics, si no, si els pares els ballen molt l'aigua, no? Que a vegades també passa de, oi, lo especial que és el meu nen o la meva nena, i acaben aprenent que el món ha de funcionar des de la mateixa mirada d'amor i des de les mateixes paraules d'amor que els propis pares. I dius, és que això no passarà, és que l'amor dels pares és incondicional, però després no podem pretendre buscar el mateix. Llavors aquí es comencen a sentir insegurs.
Sí, i perquè si un s'acostuma molt, no?, a tenir un lloc molt central amb la relació, quan ha d'estar amb un lloc més secundari, sí, és on està poc entrenat.
Sí.
I un dels aprenentatges socials és, i torno, no?, a les persones que necessiten com connexió, sí, és poder estar a nivells de relació diferent. Sí? A vegades venen els adolescents, em preguntaves abans, no? I tenen una sensació d'estranyesa i no estic fent bé perquè no tinc molts amics o no tinc, sí? O els han canviat de classe o arriben a la universitat i tot és nou i jo esperava trobar, no, amics i no troben, tornem, no? Si no tens coses en comú, no connectarem, però no perquè tu i jo siguem no valguem la pena, sinó perquè es necessita per connexió coses en comú, sí? Hi ha gent que ho trobarà a la universitat, hi ha gent que no, hi ha gent que ho trobarà a la feina i hi ha gent que no. Ara, un aprenentatge molt important és poder saber i sentir que podem estar a nivells de relació diferent i estar bé. Una cosa són els amics de l'ànima, i aquí estarem d'una manera i esperarem coses i donarem coses a un nivell.
I tant.
Després estan els amics, després estan els companys de feina, després estan els coneguts, sí? Tant, doncs això, i els companys de feina, si tu tens sort que hi hagi aquella sintonia per coses en comú, doncs hauràs fet un amic, i si no, un dels aprenentatges importants és poder estar amb aquests nivells de relació diferents, sense esperar, no?
Exacte.
Aquell nivell tant de connexió, pensant que llavors això no està funcionant.
I separar-ho de la teva valida personal, no? De que això vol dir que jo no sé què, no? És treballar també molt l'autoconcepte i l'autoestima en aquest sentit.
Sí. A vegades també la sensació que tenen és que no tenen amics, no?
Sí.
Clar, perquè tenim molt clar que la parella es pot trencar, però hi ha com una idea de l'amic ha de ser per tota la vida. Bé, a vegades canviem de lloc i no passa res. Vull dir, ens hem posat amb una persona que hem estat molt bé, hem estat molt còmodes, ha sigut el nostre amic de l'ànima, però això no vol dir que si la meva circumstància canvia, pues hauré de fer un dol, evidentment, i serà, però no em prenen la meva capacitat de fer nous amics. O sigui, hi ha persones que tenen la sort de tenir el mateix amic des de que anaven a I3 fins que jubilen, per dir alguna manera, però hi ha moltes persones que no, que per la seva, perquè han canviat, i això ho viuen com no tinc amics. No, sí que en tens, el que es necessita el seu temps per arribar a un cert grau d'intimitat.
Sobre la soledat, afegir només que en Francesc Torralba, que té un llibre que es diu L'art de saber estar sol, diu que cal anar a cercar la soledat per viure més a fons la companyia dels altres. És a dir, reivindiquem també, no?, estones per la soledat volguda, per la soledat escollida. Tot ho dic també perquè la Mati, segura, una de les coses que escrius és que una de les queixes més freqüents que sents és el sentiment de solitud de persones que estan envoltades de gent.
Sí, és una mica al començament, sí. I és que saps què passa? Que quan et sents sols, hi ha algunes persones que el que veus és que fan moltes coses. I clar, fas moltes coses i hi haurà molta gent, però això no vol dir que no et sentis sola.
Senyores, ha estat un plaer. Continuaríem parlant, però se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies, Mati Segura, Mar Muro, Paula Folch.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ens trobareu fàcilment a xarxes socials.
Gràcies.
Fins una altra. D'aquí uns instants, Sergi Torres. Sergi Torres, parlàvem de la publicitat. Fins a quin punt els objectes que ens venen o que ens conviden a comprar, ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Espa.
Implícitament se'ns diu que d'una manera o una altra ens aportaran felicitat. Tu això ho desmenties i jo et convidava a parlar-ne una mica més de la publicitat. Algun comentari?
La publicitat en si mateixa no és ni bona ni dolenta. Podem fer un ús creatiu, constructiu, i en realitat el propòsit que té és donar a conèixer quelcom que pot ser beneficiós per a aquella persona que ho adquireixi. El que passa que, veient el que havíem vist a la secció, que no veiem els propòsits que nosaltres otorguem als objectes, que els objectes no es representen a si mateixos, la publicitat, en molts casos, el que fa és aprofitar i instaurar el seu propi propòsit per donar-nos l'objecte amb el propòsit ja afegit. Nosaltres, que no sempre som conscients d'això, el que estem veient és l'objecte, però en realitat el que ens ressona o el que ens fa comprar és el propòsit que hi ha darrere. Aleshores, si m'ofereixen un producte amb el propòsit de fer-me feliç, de fer-me sentir estimat, de fer-me sentir ple, no qüestiono que aquell propòsit no li correspon a cap objecte, que em correspon a mi descobrir-ho en mi, aleshores molt fàcilment em sentiré atret per aquell objecte. I ho veiem també a les relacions, on també hi ha un altre tipus de publicitat dins de relacions, però no entrarem avui.
No, però tornant als objectes, per exemple, els perfums, tot el que s'associa a un perfum determinat és fantàstic, fa volar la imaginació.
Imagina que els anuncis inclús són petites pel·lícules, són curtmetratges explicant molt clarament què passa quan tu tens aquell perfum. Aleshores, per molt que nosaltres ens creiem molt espavilats, si no tenim en compte que els objectes no representen a si mateixos, acabem comprant aquells objectes perquè hi ha aquesta comunicació de propòsit que el publicista li ha donat a l'objecte. De fet, algo que és molt, molt sensible, que tampoc no veiem, és que a la publicitat s'intenta generar la necessitat d'aquell producte. I això també és interessant veure fins a quin punt realment necessitem allò que anem a adquirir.
Estaria bé fer-nos aquesta pregunta, no?
Realment és un moment per aturar-nos i dir, realment necessito jo això que vaig a comprar, o podria utilitzar els anuncis com un exercici de veure on m'impacta i quines necessitats m'impacten per poder atendre'm jo a mi mateix en aquells espais, allò de comprar el producte.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Espa.
Fins la setmana que ve als oients i a les oients també. Moltes gràcies.
You